Ràdio Piera presenta La tele a la ràdio. Programes, entrevistes i documents de Piera Televisió per ser escoltats mentre mires una altra cosa. La tele a la ràdio.
I moltes gràcies a tothom per ser aquí una tarda més en aquests 7 experiències i sobretot agrair-vos que avui, que jo sóc docent, no?, i en aquests temps que corren, seure davant de persones que venen a escoltar serenament, en silenci, amb ganes d'aprendre alguna cosa, amb curiositat, és com un luxe, perquè no hauré de posar cap incidència, no hauré d'expulsar ningú, esperem, ni demanar a ningú que es porti bé. Per tant, agraïdíssima de poder ser aquí, de tenir l'oportunitat de presentar una autora que jo no coneixia, però que he pogut descobrir amb tots aquests llibres que té aquí i dels quals intentarem fer una repassada ràpida per no endarrerir-nos molt i perquè pugui parlar ella. Amb aquesta sessió d'avui, com ha dit la Sílvia, tanquem els 7 experiències d'aquesta temporada i ho fem doncs gaudint d'aquest petit temps que, com ens recordava la Iolanda Bataller, el temps és molt preuat, no?, i ser aquí avui doncs ens permet gaudir junts d'aquesta estoneta. I recordar també, per exemple, amb l'esperança, no?, que ens transmetia el Francesc Torralba, doncs d'aprendre coses sobre poesia, literatura, la vida o les pors, les angoixes, els sentiments, les coses que fan vibrar l'Anna per escriure les coses que escriu. L'Anna va néixer l'any 1980 a Montmeló, és periodista, és escriptora, és poeta i ja l'any 2008 va rebre el seu primer premi de poesia. Els he intentat posar en ordre cronològic. Per tant, el primer recull de poesia seria La mare que et renyava era un robot, que va ser un premi Uller, s'ho dic bé.
Sí, Amadeu Uller.
Amadeu Uller, exacte. Després vindria Conill de Gàbia, que és un altre recopilatori de poesia. També ha cultivat la novel·la amb una finalista del Premi Anagrama i guanyadora del Premi Anagrama amb No sóc aquí. I per acabar d'explorar més gèneres, també va fer un llibre en què recull el testimoni d'esportistes catalanes. I a tot això ens porta aquí avui a una mena com d'experiment, sí? Perquè quan vaig contactar amb l'Anna li vaig preguntar, a veure, em pots fer una mica de 5 cèntims? Perquè clar, m'han dit que presenti una autora de poesia, però no trobo quin llibre presentem. I l'Anna em va dir, és que encara no sé, aquest llibre no existeix. El tenim com en el forn. Llavors va ser tan amable que me'l va fer arribar en format PDF i l'he pogut explorar. Però és veritat doncs, que és un llibre curiós del que ara intentarem doncs, aprofundir i aterrar una mica més. No? Llavors, l'altre dia jo li vaig dir, mira, escolta'm, no he tingut massa temps de preparar-me les preguntes perquè el text no sabia quin era, sí que tenia preguntes sobre aquests altres llibres, i llavors vaig dir, mira, jo et dic què és el que em bull a mi per dins de cara a aquesta presentació. I li vaig dir que m'agradaria conversar de l'autora a la persona per poder fer un viatge de tornada a l'origen, a l'espai d'on neix la creació. De fer una mena de pop-up literari, que si no esteu familiaritzats el concepte aquest dels pop-ups, és allò de que montes un dia una botiga, una experiència que és com efímera, que passa en un dia, en un lloc i no es repeteix. Per tant, teniu el privilegi de venir a aquesta pop-up literària que serà aquesta presentació, no? I a la vegada és una obra inèdita que es revela per ser escoltada per primera vegada com una mena de joc literari que proposa ensenyar un text nu a mig enfornar a un públic que espera descobrir una obra que no podrà comprar. Us haureu d'esperar. M'agradava la idea de jugar a descobrir l'autora, la persona i l'obra tot resseguint el seu univers de ficció sobre el gust de el seu gust per la metaliteratura que explora les pròpies obsessions resseguint els límits que separen la persona de l'obra que crea. De parlar sobre l'imaginari personal del qual veu la seva creativitat, de com es conforma l'estil, com s'explora la realitat, amb el joc del llenguatge, el so i la paraula. de com ens descrivim mentre escrivim. I tot això en un context en què la poesia del segle XXI dilueix una mica aquests límits canònics que separaven els gèneres, cercant ara una fusió entre la prosa, la poesia, on és la narració, on és el joc poètic, si és poesia narrada o narració poètica. I en tot això ens hem trobat aquí. I per no allargar-me més, perquè ella és la que ve a parlar, començarem dient el títol d'aquesta obra inèdita, que es titula Electroxocs. I per fer-vos així una idea ràpida, li faré una pregunta que sorgeix de la lectura d'un dels seus poemes. I és que l'Anna en aquesta obra ens proposa una barreja, un mestissatge, un sincretisme entre molts temes. I aconsegueix en un poema parlar de futbol i de poesia. I és capaç de fusionar Messi amb Dante o Werther. Per tant, que ens expliqui ella una mica com neix això. Gràcies, Anna.
Molt bé, gràcies. L'Esther ho ha explicat molt bé. És a dir, això m'ho imagino com un experiment, per tant, no proveu de fer-ho a casa vostra, o sí, però és un experiment amb vosaltres. És a dir, llegireu sentireu poemes i explicacions de poemes i idees sobre els poemes que no s'han sentit enlloc més. Tampoc sabem si se sentiran en més llocs després d'avui, però podria ser que sí, o podria ser que aquests poemes canviessin. Jo crec que ara estan bastant al punt, ja. Això sí que m'ho sembla. I llavors em feia gràcia, perquè els meus llibres de poesia són del 2008 i 2012, la poesia jo no l'he deixat de fer mai, i havia anat acumulant, diguéssim, material divers fins que fa cosa d'uns 2 anys trobo la manera d'enfilar material antic i material nou, i de trobar una mena de nova forma que no és exactament versificada, però que sí que em fa molta gràcia provar avui aquí, perquè és una forma en què el drink, la musicalitat de la peça, un poema en prosa, prosa poètica, conte, aforisme, pensament, miniconte, no? Tota etiqueta a dalt, doncs diria que la sonoritat és bastant més important que en els meus 2 anteriors llibres de poesia. I llavors sí, com a una possible targeta de presentació, és que ella ho comentava, aquí barrejo un seguit de dèries. Una important és el lloc. I el lloc es conjuga de moltes maneres. El llibre, la cosa, el monstre, té 4 parts. Una primera part és casc antic, en què els títols dels poemes són carrers del casc antic de Barcelona. Una segona part és extramurs. Una tercera part és països. I una quarta part és lliga. I en aquesta última part, lliga, és on lliga, de lliga esportiva, és on hi ha aquests poemes que tenen a veure amb el futbol o el futbolí, amb l'invent o amb l'inventor. I llavors dic que en el fons per mi són 4 parts que fan referència al lloc, perquè el lloc sí que és una cosa que ha estat molt present amb els meus llibres, amb les novel·les molt clarament, però també amb els poemes, perquè jo vinc d'un lloc que és Montmeló, i de fet el barri on vaig créixer és a tocar del circuit, però ja hi érem molt abans que el circuit, no només jo sinó els meus avantpassats, i és Montmeló, és un lloc en què les fites de terme són polígons industrials, i és un lloc lleig, així com per definició, on també les fronteres són polígons i autopistes, autovies. El barri on vaig créixer és als afores, a Montmeló és als afores de diguem-ne l'àrea metropolitana, Cinturó Vermell, és aquesta perifèria difusa, amb un passat difús també, però que existeix, perquè si no jo no tindria un pare pagès, un passat difús de pagesia, que ha estat ràpidament, no, arrenada, aplanada i encimentada. I llavors jo em vaig adonant que aquest paisatge que on jo he crescut ha poblat allò que escric, que no sóc aquí molt clarament, però també en alguns poemes. I aquesta idea de la relació amb el lloc, crec que em persegueix. I llavors, bueno, em persegueix o la persegueixo, no ho sé. I llavors en això, en electroxocs, la idea del lloc torna a ser important, crec, perquè trio com diferents fites de llocs, que són com llocs on agafar-se. Casc antic el trio perquè em va bé per o sigui, al final són llocs que d'una manera o altra es retraten en el llibre perquè han estat capgirats, arrasats, canviats de dalt a baix. Casc antic de Barcelona per l'explotació massiva, intensiva i depredadora de la ciutat, el turisme, l'expulsió dels veïns de la ciutat, la gentrificació, bla 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 bla. Les altres dues parts són paisatges canviats pel canvi climàtic, canviats pel ciment, canviats per una cosa com les xarxes socials o les pantalles, que al capdavall canvien la nostra relació amb el paisatge, amb l'entorn, amb els llocs. I finalment la lliga era un gran divertiment com un lloc on agafar-se. Un gran divertiment perquè a mi m'agrada el futbol, m'agrada molt, i sóc molt del Barça, són coses que passen a la vida, que poden passar o que no. Visc amb una persona que és de l'Espanyol, per tant no, vull dir, va com va.
Per estar entretinguts, no?
Sí, el que passa que com que la intensitat futbolística la poso jo, tampoc hi ha conflicte habitualment, no. Però bueno, no ens perdem. I llavors a lliga, per mi era un experiment més dins aquest experiment per jugar amb el material poètic, no? Perquè sí que des del començament dels meus temps amb la poesia i amb la hibridesa i la barreja que per mi pot cabre en la poesia, m'ha agradat utilitzar sempre tota mena de materials, tota mena de materials. I llavors van començar a sortir, vaig començar a enfilar poemes que d'una manera o altra jugaven amb el futbol. I llavors en aquesta part, que si vols podem començar per aquí, on comencem a dir, però tu també em pots dir algun, si vols, perquè és divertit.
Va, trobo, sí. Jo et proposo que comencis tu i
començo
jo mentrestant em busco.
Però, vale, no, dic perquè així és un ping-pong, que també és un altre joc. Però, és a dir, aquí en aquesta part de lliga hi ha això, poemes que d'una manera o altra juguen amb la idea del futbol, del futbolí, juguen amb referències més o menys concretes. Hi ha una part final, l'últim poema de fet del llibre està dedicat a l'inventor del futbolí, que va tenir una vida com molt atzarosa i increïble. I llavors, clar, no és només el futbolí, són coses que m'anaven bé per anar més enllà del futbol. El futbol sovint l'acusem de moltes coses, però en aquest cas m'interessava jugar-hi amb el futbol o el futbolí per retratar totes les altres coses, que són en realitat les altres coses que no ens agraden. No? Per començar per alguna banda, doncs començaré per Messi, no? Que així és, diguéssim, que sempre funciona. No?
Sí, és molt habitual en Messi a la poesia, no? O sigui, sí. Ho fa tothom.
Jo, sí, 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 sí. No, mira, començaré... No, mira, ara penso... Començaré per tres poemes en què apareix el Barça. Vale? Hi ha algú que no sigui del Barça? És igual, no té cap importància. Aquí. No, però a la vida sí que té importància, però ara aquí no. No, doncs... no, perquè anireu veient que és un joc. Perquè la poesia, bàsicament, bueno, la literatura és un joc. I tu comentaves abans, quan em presentaves, per mi el... Jois i les gallines, no sóc aquí, per mi ha estat sovint jugar entre realitat, ficció, paisatges propis, paisatges inventats, desdoblaments i tant és d'on treguis les coses, no? Començo per un poema que es diu Maneres. La bellesa de la ciutat és la bellesa de les seves ferides. Yukio Mishima s'obria el ventre per matar-se. Era el 1970 i Vic Buckingham entrenava al Barça. Buckingham fou un precursor del futbol total. Mishima preferí l'extinció. El mercat demana especialistes. Tres dies abans de la natura morta amb budells i testa, el Barça guanyà el Granada, sense gaire interès, sense ritual. El gol del triomf el marcà Reixac. El tall net al coll el practicà Hiroyasu Koga. Abans, un company no se'n sortí. Encara que risqueja el destorb, el nyec-nyec de la carn que no cedeix. La bellesa de la ciutat és la bellesa de les seves ferides. Abans de Reixac, Alfonseda havia executat el primer gol, sense destorb. Abans de l'Arakiri, Mishima havia entregat l'última novel·la del cicle al mar de la fertilitat. La màscara degollada ja hi ha al terra, lluny de l'oceà. Aquell any, el Barça tampoc no guanyaria la Lliga. Una altra època, eh?
Veieu com és curiosa la cosa, eh? És com... A mi m'ha agradat el fet de jugar, experimentar, portant els límits d'això, no? De què és poesia, què no és poesia. Al final, avui amb els meus alumnes de segon de l'ESO parlant de poesia, i els deia que al final poesia ho és tot, no? O no, ho és re, o no és res o ho és tot. I això és com una demostració. Què és el fet poètic? Doncs saber transmetre a través de qualsevol cosa del dia a dia. Messi estaria encantat de pensar que forma part d'una poesia, penso jo, o no, no ho sé.
O tant li fot, però...
O tant li fot, però... Igual és un lector empedernit i no ho sabem, no? Allò...
A veure, el de Messi. Llençols. Que veus, bé, és igual, no explico d'on ve aquest poema, però... O sí... L'explico. No, perquè...
És el que ens agrada, perquè així és el que hi ha, on hi ha el mar.
Vale. No, perquè veureu que surt Messi, veureu que va cap a un altre cantó, però ve de llegir un poeta que es diu Pinca Sadé, que diu una cosa molt interessant quan estàs en un llit d'hospital, no? Que és que tothom ve a ser igual, i tant és que et diguis com et diguis o que siguis d'on siguis. I això va coincidir en un moment en què la meva àvia Amàlia, estimadíssima, a qui li dec llengua, històries, pagesa de tota la vida, doncs ella estava a l'hospital els últims temps i això, convivies en certa manera amb aquesta idea de veure algú desprovist del seu entorn i de la seva pràcticament identitat, no? Encara que tenia el cap clar i tot això. I llavors d'una manera o altra va sortir aquest poema relacionat amb Messi i una altra manera d'ídols caiguts. No? Llençols. Diu Pinca Sadé que quan jeus en un llit blanc entre parets blanques i no hi ha més món que el d'aquestes parets, tant és que hagis escrit Faust com la Divina Comèdia. El dimoni envesteix Messi i el fa rebotir en el terra aspre. T'adones que en aquest moment, exactament i decididament, tot el món no és sinó això que hi ha. Messi es revolca, agafat al genoll, frontissa d'un far que no para de girar. Cada nit il·lumina noves porcions de planeta. L'estadi es contrau alhora, un sístole diàstole arrapat al genoll de l'ídol caigut. Bufa, bufa, que no ha estat res. Goteja fang el déu en llitera quan el retiren del camp. Taca la gespa i la profecia d'un salvador. Però torna encara, fa un parell de xuts i apuntala la fugacitat de Déu. Qui no ha buscat troncs i taulons per ventar fantasmes? Sadé guarda els versos i aquesta nit s'abriga amb un llençol blanc acabat de rentar.
Sí, perquè l'Anna ja abans quan l'he presentat m'he oblidat de dir que és veritat que això que deies fa una mica, no? Que quan pots llegir l'obra sencera d'algú, te n'adones de com hi ha temes que travessen totes les obres, no? I per exemple, ara que has dit la teva àvia Amàlia, l'Amàlia és present en les dedicatòries, en alguns moments, com també el teu pare, la família, no? El teu univers, suposo que d'infantesa, això, la pagesia, els animals, perquè hi ha conills, gallines, ovelles, xais, i són tots per allà, van passant, no? I una té la sensació, doncs, que els universos que vivim, en els que habitem, ens marquen, però fins a vegades a un punt que potser només som conscients quan ens rellegim, no? Potser, no sé com ho veus tu, però jo sí que he trobat una continuïtat d'algunes coses que, encara que hi hagi molts anys de diferència entre un lloc i l'altre, són també presents aquí, en aquest nou llibre inèdit, no? I és aquest univers que és una mica també de la ciutat, l'espai, els llocs, bé, això, allò...
Sí, 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 el començament amb, clar, el conill de gàbia, Joyce i les gallines, bueno, els amics em feien una mica de broma de què vindria després, no? amb els títols així animalístics, però és veritat que a banda que això remet a un univers, diguem-ne, més sí, propi que és d'haver tingut bestiar molt a petita escala, però que t'anaves a dormir, això surt a, no sóc aquí, t'anaves a dormir i senties les ovelles al pis de sota, diguéssim, no? També remet a una cosa que lliga amb el llenguatge, que i m'entendreu ràpidament, no? Però hi ha una llengua arrelada a la pagesia, arrelada a la terra, que fa molta referència a qüestions anava a dir animals, és a dir, fa molta referència amb frases fetes o amb girs de llengua per dir i apuntar exactament una cosa. Exemple, la meva àvia Amàlia, per exemple, si li feia mal l'esquena o la cervical, es deia que li feia mal la carcanada, o el ganyot. I això són coses que has sentit tota la vida. I clar, és una manera de dir que pròpia de dir, d'anomenar la carcanada de les gallines o dels pollastres o el ganyot, no? I recordo una vegada quan, una època llunyana, jo treballava en un diari a Barcelona, El Punt Avui, una companya em va enviar un missatge intern i em va dir, què et sembla, anem a fer una cervesa després? I li vaig dir, mira, no, és que avui em fa mal el ganyot. I, però, no, però em va sortir sense pensar-hi, no? Perquè ja volia dir que em feien mal les cervicals i que me'n tornaria a casa, clar. I es va aixecar i em va dir, escolta, què et fa mal? Què et passa? No? Dic, no, que... doncs això, no? Sí, i amb el tema de pagesia guardem-lo perquè sí que en agafaré algun per aquí. Acabo el cicle barcelonístic, diguéssim, amb un altre poema que, bé, que és un joc i una crítica també que jo crec que hi és en aquest poemari, una crítica de mirada cap a la societat, no? El poema es diu Selecció. Només m'interessa el Barça. Ni els dejunis, ni els fenòmens, ni els teus plans de pensions, tampoc l'actualitat, ni les sèries, ni el preu dels carburants, ni de l'oli, ni els medicaments en vena, ni els plans de cap de setmana, ni els plats amb vaques felices, ni la calor, ni els desastres. Tot m'hi ha portat, res no em manca. Si cada dia ensenyeu la gira de la jugada, si l'únic remei que sura és l'evasió, fugir, no em penso justificar, no ho faré. Sóc selectiva. Si tot és com un partit, si el partit ho fixa tot, trio fondejar en un club. Només m'interessa el Barça. Hi ha ironia, que és l'altra cosa. La ironia en els poemes és important. Molt important. I és una cosa que de vegades oblidem. Hi ha un llibre molt bonic de Pere Ballar que és el Somriure de la màscara. Crec que és un assaig que justament parla d'això de... Pere Ballar, professor de l'Autònoma, parla d'aquesta idea de la ironia en els poemes, perquè a vegades pensem, el poema és una cosa inflada que has d'inflar el pit i has de... parlar solemnament o si fa riure és perquè són uns rodolins a la manera de Segarra, que són molt divertits, però no, doncs hi ha moltes maneres d'introduir la ironia, no? I de vegades la ironia el que cal és senzillament ganes de jugar i de voler entrar en el joc. Digues.
Ah, no. Sí. Seleccionen un altre, no? Potser, perquè si vols canviem de terç del Barça.
Canviem de terç.
Del futbol, sí. Passem als extramurs o al casc antic.
Sí.
Si mentre el busques, si vols et plantejo alguna qüestió.
Mira, no, podem passar al que dèiem de els llocs, els llocs i aquesta idea de la pagesia, no? Hi ha un poema a Països que es diu Espai periurbà, que és justament aquesta idea, no? És a dir, tu creixes en un barri, t'acostumes a veure descampats, camps sense utilitzar, que jo vaig veure els camps d'abans del circuit, que hi eren camps poc cultivats, però hi eren. Ara encara n'hi han, però han decidit que hi fan macroconcerts, vull dir que el tractament del paisatge també sol ser aquest. I llavors creixes en aquest espai, hi ha un moment que resulta que t'adones, saps, et diuen que això se n'hi diu espai periurbà, no? que és una d'aquestes etiquetes per indicar aquests reductes més o menys rurals que queden i que cada cop són més reduïts, no? I per això un poema que es diu Espai periurbà, que al capdavall ve també d'aquesta consciència, que això també hi és, sobretot potser no sóc aquí, aquesta consciència del propi origen, del desplaçament, en el sentit, quan dic desplaçament, de desplaçament social, de ser la primera generació de la teva família que ha anat a la universitat, que ha estudiat, haver crescut doncs amb l'assenyalament de el pagès és un burro, és un ximplet. Ara les coses, o la mirada respecte a la pagesia, diria que ha canviat, però als 80s i 90s molt clarament en aquestes zones de Catalunya ràpidament industrialitzades el que encara feia de pagès era mirat efectivament com un burro, i això era un ressò que se sentia, no? Jo crec que això, com a escriptora, et serveix un lloc diferent des d'on escriure i des d'on mirar. Com a persona et reclama una feina de sempre de traducció de mons, no? Perquè vens de mons que són molt, solen ser diferents del... Sí, el teu origen és diferent de l'origen de molts escriptors o editors o món cultural, no? Però alhora també finalment t'adones del privilegi d'haver crescut en un lloc diferent, això, famílies de pagès, amb un llenguatge propi, perquè sí que aquesta idea d'agafar aquell llenguatge, posar-lo en dansa en els llibres, és una cosa que m'ha interessat molt, no? I llavors això, et vas fent gran i t'adones que el teu desplaçament no està tan lluny com a experiència i com a idees i coses que passen, doncs amb una autora que us recomano molt, com Annie Ernaux, Premi Nobel, no? que retrata molt bé, amb un llibre que es diu, amb molts llibres, però un llibre en concret que es diu El lloc, retrata molt bé aquesta idea de la mirada cap al propi origen, en aquest cas del pare, no? Bé, no m'enrotllo més i us dic Espai periurbà. Ara que les fàbriques tanquen, ara s'han tornat muts, tots callen. Van colgar els sembrats i les veus que els adobaven i ara ronden zombis per descampats i runes. Cerquen pla i nom i més ciment. El terra s'obre, se'ls clivella la terra. Res de bo no hi troben, només balbucegen. S'han fos l'excedent de promeses. I és que és aquesta idea de no sé, jo crec que en tot Catalunya té, i a tot Espanya i a Europa té aplicacions diverses, aquesta idea dels polígons, de les fàbriques. El meu pare va anar a la fàbrica, mai va de, ha deixat, mai ha deixat de, fins i tot ara encara, de fer de pagès. Però durant uns anys això, és a dir, tot va ser la fàbrica i la construcció de polígons a Manta, que van regirar paisatges de dalt a baix, com és el cas de Montmeló, no? I no ho dic des d'una diguem-ne romantització del paisatge o del lloc, perquè sabem perfectament que les condicions de vida de la pagesia són duríssimes, sinó més aviat al contrari. Ho dic perquè el polígon o la indústria es va romantitzar, va dir ara tot serà això, i no s'han inventat plans alternatius, no? I quan els polígons comencen a buidar-se, quan les fàbriques deixen de ser fàbriques i s'han de convertir en altres coses, perquè els polígons són altres coses també, si hi han pistes de pàdel, hi han, en una època ja hi va haver discoteques, no sé, és a dir, és un canvi de paisatge que en certa manera, tu quan ets filla d'un treballador de fàbrica i de pagès, que té les mans clivellades, els nusos, en fi, les mans deformadíssimes, que s'ha fet uns fars de pancada que l'ample, tens una certa, i quan finalment tanca una de les fàbriques on va treballar, que és, o es desplaça, en aquest cas, que és Bosch, antiga Vendix Ibèrica, això és Vallès Oriental, tens una certa sensació d'estafa, no? De ostres, s'han fos el seu temps i els seus esforços per no res, això també hi és. Però en fi, seguim. Què més? Jo em tiro per on em diguis, eh?
No, jo ara pensava, mentre t'escoltava i sentia com parles del pare, perquè sí que m'ha creat l'atenció, doncs, aquest background que tens com molt arrelat a la terra, no? Que està molt bé, perquè al capdavall a vegades sembla que si no ets d'una ciutat o d'algun lloc, la terra no és tan xula, no? Has de viure doncs, o al Pirineu o a una ciutat, però el Vallès seria una zona de Catalunya que no passaria a la memòria com per llocs idíl·lics, no? En canvi, tu hi sents com molt arrelament, i això em va agradar en el sentit que és com un homenatge, no? a la família, a la terra, a les tradicions que es perden. I avui, que és doncs, dia de Sant Josep,
sí, i que el meu pare es diu Josep, i abans m'he pensat, hòstia, no l'he felicitat.
Doncs encara. Mira...
Però podria trucar, no? Bé, ho faré després, és que m'he
descuidat. No, li podré explicar que potser has parlat una mica d'ell, no?
Sí,
que és
no, que
el teu homenatge, sí, no? Sí, a ell. Sí. I llavors això em portava també a pensar, doncs, què és el que heretem, no? D'aquestes generacions que ens precedeixen, perquè hi ha algun moment en alguna de les teves novel·les...
Sí, hi ha conflicte, també. Clar.
Hi ha conflicte, sí, però sí. Hi ha personatges com molt normals i corrents que tenen gran saviesa. Mm-hmm. Perquè hi ha un moment, per exemple, que parles de per què reneguem, no? O el gust de renegar i de parlar malament, perquè així ho pots treure tot. O d'un personatge que esquila les ovelles, que té una gran saviesa. Llavors és com el moment aquest d'homenatjar els nostres, no? La tradició.
Sí. Això em porta al primer poema.
Per això.
Vale. Vinga, guai. Doncs, veus? Allà. És que això lligues. Ens ho hem preparat molt.
Sí, hem estat 3 setmanes allà cada dia pensant com lligaríem els temes.
No, però és que el poemari, vosaltres ho podreu explicar ara. Ostres, hem anat a la presentació d'un poemari que no existeix, però és com si existís.
Sí, i ara l'heu sentit i l'heu pogut valorar.
Sí.
Demà una crítica a les vostres xarxes,
sobretot.
D'una obra inèdita.
Exacte.
Com estaria guai, eh?
Sí, sí. No, i llavors quan em veieu a la gran nit de les lletres catalanes, vosaltres direu...
La vam sentir per primera vegada.
Vosaltres direu, jo ja ho sabia.
Home, perquè l'Anna
ja
guanya, guanya molts premis, sí, això és veritat. Home, de fet, vaig descobrir que fins i tot tens un altre llibre que encara ens hauràs de venir a presentar un dia, perquè vas guanyar, no,
la
BBVA, la beca,
superimportant,
per escriure un llibre que em vaig apuntar el títol.
Sí, va de ionquis.
Això. Un llibre de ionquis.
Abans no es posessin...
De moda els de ionquis.
De moda,
ja.
Sí.
Bueno, és que aquestes coses passen.
Sí, sí, perquè la beca me la van donar el 2023.
No, però vull dir que és una autora curiosa. No em direu que no, no?
Sí, estem no? Aquí una cosa rara, oi?
No, molt
sí,
bé, molt bé. Bé. Jo estic encantada, perquè no, és la meva primera vegada i és una gran vegada.
No, doncs, això que comentes em porta un poema que es diu Una altra caputxeta. I explico el per què. Perquè sí que hi ha a casa meva no hi havia una gran biblioteca. i el, quan després vas a la universitat i trobes els, els fills de pares de professions liberals, els enveges una mica i tens aquell complex de classe, no? Complex que després avança odi de classe i després ja es tranquil·litza, que és important. Però però amb el temps t'adones que les teves històries són unes altres. I les teves històries, per exemple, bueno, surt, es van escampant pels, pels llibres, i en el primer poemari La mare que et renyava era un robot, surt un, una de les històries que és, o un dels malnoms, que en els pobles això era habitual, no? La meva àvia Amàlia estimadíssima tenia una veïna que li deien la Hilda, i com que robava, el robava els ous de les gallines, a la meva àvia, li van dir la Hilda dels ous. La Hilda, a més pel personatge de la pel·lícula que va fer fortuna, perquè doncs, diguéssim que era una dona que despertava amb el desig dels homes, pel que sembla. I, per dir-ho d'alguna manera, crec. I, el, i llavors, el, clar, jo, i històries de la Hilda me'n van explicar un cabàs, però quan jo anava a casa la meva àvia Amàlia, el, i vèiem aquesta dona netejava la fonda del costat i jo la veia, clar, era una dona gran, arrugada, que més aviat et feia por, no? I jo era molt petita i recordo de dir-li a la meva àvia, però li puc dir que li puc dir hola Hilda? No, no li diguis Hilda, no, 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 que es diu tal. Ah, vale. I el, hi ha, per exemple, el personatge que surt, que de fet és homenatjat en els dos llibres, però a no ser que aquí surt com l'esquilador. L'esquilador és un home que existeix, encara és viu, és molt gran, però és un home que també, tornem-hi, venia a casa el Pep Codony, venia a casa a esquilar les ovelles, és a dir, era d'aquests homes també d'una certa època que feien molts oficis, sabia esquilar les ovelles, havia fet de comerciant de pinso, també matava les ovelles, els xais de meu pare, tot perfectament il·legal, està clar, perquè és com s'havia de fer, i tenien quatre xais, molt bons, a la carn de xai de casa. Però, i aquest home sempre explicava històries i sempre explicava acudits, no? I sempre tenia una per dir, no? I vas veient que això va poblant el teu món, en certa manera. I llavors la meva àvia Amàlia em va explicar sempre un munt d'històries de seves, de la pròpia família, de la família de l'avi, del poble, una pila. I un dels hits que recordo amb delit és que em va explicar que la seva àvia Dolors va tenir un nòvio, deia nòvio, que se'l va menjar un llop. I jo vaig pensar, no, t'ho estàs inventant. Bueno, jo li deia de vostè, que s'ho inventa, us ho inventeu, deia, de vos. No, que era veritat i tal. I d'aquí, que penso com a història és fantàstica, no? No és que ve el llop, que el... I es menja el tio, bueno, perdoneu, senyors de la sala, però vull dir que el llop es menja el nòvio. I sí, vull dir, sembla que és un fet que va passar, perquè això en aquella època, és a dir, l'àvia de la meva àvia, no? La meva àvia era del 1922, doncs l'àvia segle XIX, no? I això podia passar. I d'aquí surt aquesta peça, que és una altra caputxeta, i que també ve d'aquesta idea, no? Dels contes que ens expliquem i de com els anem versionant. I ara que tinc un fill petit, doncs... clar, li vaig explicant històries, aquesta del llop encara no l'he explicat, però no, perquè poder no... Però bueno, li expliques la caputxeta, que tampoc no és gaire... Però n'hi expliques moltes i vam tenir una època molt forta amb el Patufet. I allà vaig ser... Bueno, com que avui us estic obrint la meva caixa d'eines, oi? Però allà vaig pensar, perquè em vaig passar moltes nits versionant el Patufet, no? Perquè si ho penseu és un conte bastant curiós, molt lligat a l'escatologia catalana, no? Però després, és a dir, jo crec que un dia em faré un assaig seriós i tot, vull dir que, i que té futur com a assaig, però perquè amb en Pau, que és com es diu el meu fill, jo l'explicava És a dir, per ell el conte del Patufet va començar a ser, una època va ser el conte del bou, perquè li cridava més l'atenció el bou. I clar, penses, ostres, i a partir d'aquí comences a explicar versions, perquè qui pensa en el bou? Pensem sempre en el Patufet o en els pares del Patufet, però i el bou? I què passa amb el bou després un cop fa el pet? O què se'n farà d'aquell bou? Com surt d'aquell viatge pel seu Moby Dick particular al Patufet? No? Perquè tampoc ni ho li ha preguntat què has vist allà dins Patufet, no? És com el conte d'aquell de la meva Cristina, de la Rodoreda, bueno, ara col Rodoreda, que sempre està bé, però és que m'agrada molt, i els contes, si no els heu llegit, de la Rodoreda, feu-ho, perquè són increïbles i són com la gran sorpresa amagada. Tu també ets a les novel·les, Plaça del Diamant, tal, no, ni els contes. Doncs clar, el Patufet viu una època dins la panxa del bou. Què ha vist? Què ha passat, no? En fi, doncs jo aquí faig una altra versió, que és una altra caputxeta. Va ser d'un dia per l'altre que la Dolors va deixar de tenir xicot. Se'l va cruspir un llop. Au, que t'ho inventes, no pot ser. Sols van quedar-ne quatre parracs i una vida desgraciada. Així és com l'àvia enceta el conte, rondalla de cataclismes i nissagues estroncades. Té a la punta de la llengua l'oreneta del relat. Dolors, l'àvia de l'àvia. D'on era? De les muntanyes, que la van passar ben magra, que no en tenien ni cinc, més pelats que una moixina. La neta ho contarà al fill. En farà una versió. El llop piula i les muntanyes són braves com dinosaures. Au, t'ho inventes, no pot ser. Vols abans, la caputxeta. El fill implora a la mare un altre conte a l'alçada, un de final esclatant, que meni a un altre principi.
I ara, doncs, ja que has esmentat que ets mare i m'ha vingut al cap que m'havia apuntat una pregunta que era molt estúpida, però que potser ens pots aclarir. Els primers llibres signes com Anna Vallbona i en aquest inèdit apareix el cognom de la mare. I he pensat, deu tenir alguna raó de ser, no? Passar de ser Anna Vallbona a Anna Vallbona Puig, doncs...
Sí, no ho tinc gaire... no sé què farem, el proper que publiqui, però aquí em va venir bé de posar-li.
Sí, no, perquè a vegades sempre ens queda aquesta part de la història que ens invisibilitza permanentment a les dones, perquè sempre som jo, Esther Sanahuja, no, Esther Sanahuja i Febrers, tu, Anna Vallbona Puig, qualsevol de nosaltres, no? I vaig pensar, doncs mira, li preguntaré, perquè està bé que ara que recuperem la història de les dones, doncs també apareguin les mares a les obres.
No, i que a més, sí que sí, a més va passar que quan en Pau començava a parlar, jo suposo que per sentir-me de vegades parlant per telèfon, no sé, tu que és el, no sé, fent tràmits, la vida burocràtica, Anna Vallbona Puig, Vallbona les dues en B alta, Vallbona Puig, i per un va passar un temps que em deia Mama Vallbona Puig. I a més, com que els meus cognoms són més fàcils que els del seu pare, els meus els deia seguits, no? De Vallbona Puig. I em vaig pensar que és que Vallbona Puig ja ve sol. Sí, sí. Sí.
Aquest sí. Punt com poètic, no?
També, sí, sí, sí.
Vallbona Puig. Que saps que aquí a la vora tenim un poble que es diu Vallbona, però en ve baixa.
Sí, sí, sí.
La primera.
Sí, sí.
No sé si deuen tenir el mateix origen o
sí,
no.
Sí, sí, jo hauria de ser en ve baixa, però a partir d'un besavi, Vallbona, canviem a la ve alta. Bé, que deu ser cosa d'un escrivent, van canviar la ve alta i això ens condemna la resta de Vallbones en ve alta quan dius el cognom dir les dues
anar
més en ve alta.
Clar.
Bé, però bueno, hi ha coses pitjors. Sí, sí.
Doncs no sé, tria tu un poema que et sembli que ens aniria bé per anar conduint a les preguntes que voleu fer-li vosaltres, que segur que en tenim moltes.
Sí, podem, a veure, fem una petita, a veure... Faig un tastet de la part del casc antic. Aquesta part ve de... Aquesta part ve d'una... Comença fa anys amb... d'una beca que vaig tenir d'una beca Montserrat Roig d'escriptura a Barcelona i que anaves a escriure un lloc del casc antic, a l'Acadèmia de les Bones Lletres. No, que dius, home, doncs, amb aquest nom t'han de sortir els rengles sols, no? i cada dia, ja vivia a la Garriga i cada dia feia el mateix recorregut. I perquè pensava que fent el mateix recorregut, no sé, veuries una realitat especial, no? Bueno, no sé, són com petits fetichismes, si vas fent cada dia el mateix recorregut, vas veient coses que la primera setmana potser no has vist. I aquí vaig començar alguns poemes que eren més com una crònica del que veia, doncs, això, una dona que se l'enduen en una ambulància, gent gran, turistes, no ho sé. I després aquesta part es va anar fent gran, gran o vull dir, va anar creixent per altres camins i es va convertir més en un joc de amb els carrers i amb els canvis i les promeses de la Barcelona Olímpica, no? I crec que les falses promeses de la Barcelona Olímpica. I bé, jo us en dic alguns quants perquè hi ha una mica de tot. Per exemple, carrer Carders. Han pujat una dona a la gran ambulància. Duia bata i ganyota folgada. No sap si a punt de plorar o riure. Li han passat per davant un parell d'escarrassos. Traginava en ferralla. La dona ha fet adéu. He hagut de mirar enrere. Ningú per a respondre-li. M'ha somrigut i li faltava una sabata. O després... sí, aquesta és la ciutat vista, com dues subparts, ciutat vista i ciutat ficció. Mira, ciutat ficció n'hi ha un que ve d'això, d'aquest món yonqui amb el que he conviscut literàriament últimament, que tot, bueno, tot va confluint, no? I es diu Carrer de Sant Pere Més Alt. Era el mar del desencant. S'hi ajuntaven els cadàvers de l'heroïna amb els fastos preolímpics i les grans maniobres urbanístiques. Tot es desguassava al mar. A cop d'esdeveniment, a cop d'èxit personal, a cop de recol·locar-se d'alçar escuts i coartades i enganxar-se a les plusvàlues, la postciutat s'expandia. El mar reposava tèrbol. Els postciutadans ho ignoren. I després n'hi han d'altres que ja van avançant cap a una... Bueno, sí, clar, puc dir el de... Sí. Cap a aquest món d'avui de pantalles, xarxes, i com canvien la relació amb la nostra relació amb la realitat i la nostra relació amb nosaltres mateixos, no? I a veure un momentet. Sí. Vale. Sí, bé, en dic dos, que un més de la cosa turística i l'altre de és d'on surt la idea d'electroxocs. El de la cosa turística té un cert joc amb les ciutats invisibles d'Italo Calvino, bé, que ja el veureu, però vull dir les ciutats invisibles d'Italo Calvino, que m'anava bé per també això, aquest punt de mirada a la ciutat, de realitat i realitat, no? I vaja, Calvino és un autor que m'interessa molt. Carrer d'en Mònec. La ciutat inexistent. Les vistes que Airbnb representa dalt d'un pis amb finestres tapiades. Les postals i els xarlatans produeixen utopies. Reprodueixen retòpics per engalanar l'estiu, l'hivern i el 92. La inauguració tampoc no tingué tant d'èxit. Va ser la festa d'uns pocs, els triats i els superàvits. S'engalana qui s'ho paga, qui pot, amb bossa i cognom. Cel·lofana que ja es fon, pista i petja que s'esborren, agonia mida olímpica. Vapor de crema solar muta en versions diverses, unta formigó i sangria, requalifica i ungeix. Ales d'Ícar a la venda, la ciutat desapareix. I després el carrer de l'Arc de Sant Cristòfol. És que a més els noms dels carrers d'aquests són tan bonics que pensava, ja tens uns títols, no cal pensar-hi més. 5 segons d'un arc erroni per TikTok, ben mastegat, com el zing-zing dels menuts. Retall de taló de fons com pell a tires al ras. I ballaruga i espasme, 5 segons i 5 segons. La piruleta addictiva encongeix els cinc sentits i amplifica la buidor. Fora, context i continu. És que t'estàs avorrint? Una fàbrica de fer yonquis del xoc i l'estímul. Viure entre electroxocs.
I aquest és el poema que dona això, nom a tot el...
al conjunt.
Molt bé.
Sí, sí.
Què us ha semblat?
Què tal això?
Ja teniu ganes de tenir-lo a les mans, eh?
Què tal l'experiment?
Perquè avui no hi ha la llibreria que el pugui vendre, però si no ja el compraríem.
No, si no ja tornarem, eh? Quan si es publica.
Home, mira, doncs segur que et convida a la biblioteca. Sí. No? Allò... voleu fer alguna pregunta?
Aquests poemes els tenies escrits amb temps?
Depèn,
aquest,
sí.
Aquest que expliques del 92, esclar, hi ha passat anys d'això.
Sí,
no, però aquests si són... Si els tenies acumulats, doncs.
El, és que és una barreja de materials i, el, i amb la poesia sóc lentíssima, per tant, n'hi ha que són... N'hi ha que són... És a dir, són començats de fa més de 10 anys. Començats. N'hi ha que es van afegint com en un corrent continu i n'hi ha que són més dels últims temps, però que és veritat que com a conjunt va agafant forma, no sé, en això, els últims temps, dos anys i mig, no, perquè hi ha peces que dius ara hi entro i torno, hi ha coses que he tret, però sí que és bastant fet a foc lent i tot amb... Clar, no, vosaltres no podeu veure el llibre, diguéssim, però la forma és sovint, aquí hi ha heptasíl·labs, diversos de 7 síl·labes amagats, de 8 en alguns casos, és a dir, hi ha petits jocs interns, però no són poemes versificats com en forma de vers, sinó que són això, poemes en prosa, proses poètiques. I de vegades hi ha jocs musicals lliures a dins, no? Per mi trobar aquesta forma, que era com una forma això diferent, que depèn de com s'empelta més d'un sentit més narratiu del poema, però m'anava bé com per, no sé, desfer-me de cotilles, però alhora posar-te'n per dir, doncs anem a jugar a construir heptasíl·labs que no ho semblen. O, no? I de vegades això n'hi ha alguns en què quan el dius el ritme se t'emporta més que d'altres, però ha estat molt experimentar amb l'estil, que és una cosa que això, amb el drink, amb la sonoritat, que és el que és la poesia, més enllà de si contes més o menys, no? O de si rimes més o menys. Però sí, per tant, és una cosa feta molt, molt a foc lent. Sí.
I els altres poemes o llibres també vas tardar tant o menys?
És variable. Llavors no, és variable perquè amb els dos primers llibres, vull dir, sempre acabo traient coses dels llibres, segur, això sempre em passa. Sí, perquè és un exercici útil, eh? Vull dir que jo vaig acumulant a l'ordinador carpetes d'escorrialles. Jo sovint els dic així, escorrialles, més escorrialles que descartats. Vull dir que hi haurà un dia que potser acabaria publicant alguna cosa que es dirà escorrialles, l'aplec. No, però en aquell moment bueno, estava bastant abocada a fer això i prou, a la poesia i prou.
Sí que és veritat que llegint la teva obra hi ha com moltes capes d'Anna. Hi ha com una capa que pots llegir ràpid, però les altres van com més com això dels heptasíl·labs que dius, que van com per sota, perquè hi ha moltíssimes referències a altres autors, a obres, que un lector amb ganes d'entendre-ho ho pot veure, però si ho vas com de passada, t'ho perds. Per tant, és com una lectura, no?, amb moltes capes diferents d'anar-te submergint allà a on et vas portant. Una mica això d'aquesta poesia, no? Que aparentment pot ser que hi hagi una primera comprensió, però sabent més de la teva vida, un pot entendre encara molt més el que si s'escola per allà sota.
Sí, no, n'hi ha que de vegades també jugar... És que ara em ve el cap, per exemple, aquest del... De vegades és jugar amb frases populars, frases dites, girs... que posades en un poema causen una sorpresa, però que el poema intentarà una mica més enllà, no? I aquí han, sí, hi han poemes que fan referència en poc o molt al canvi climàtic, l'emergència climàtica, el destrutament de en aquest cas del paisatge i del clima tal com l'hem conegut. Hi ha aquella, hi he utilitzat el servei d'això, hi ha per exemple allò de una cosa que com mínim al Vallès es diu bastant, però també en altres comarques, que és allò què tal, com estàs, com va, anar fent com en Met de Ribes, no? que se l'aigua se l'enduia riu avall i deia anar fent. Doncs aquí ve la cosa de dir un poema amb en Met de Ribes. És un poema de conya? No, és, bueno, fas una certa picadeta d'ullet, però intentes portar el Met de Ribes a una altra banda, no? que és això, davant del desastre i l'autodestrucció de la humanitat, doncs en Met de Ribes s'ho mira, no?
Doncs em sembla que ens hem arribat al moment de les 8 de la tarda.
Sí?
I potser hauríem d'anar tancant, però si, suposo que si vol llegir algun últim poema per fer el tancament.
Sí? Vale.
Quin podria tancar?
A veure, quin et sembla?
Tu que els saps bé, perquè jo no ho suggerir.
Mira, puc fer l'últim. Puc l'últim, el de l'últim jugador. És a dir, em faig un de breu abans, que és aquest de lobotomia, que juga amb aquesta idea un altre cop d'això de fins a quin punt estem vivim ara mateix, és a dir, amb una societat que té l'atenció segrestada, no? L'atenció segrestada, és a dir, hi ha grans corporacions que fan negoci amb el nostre temps i amb la nostra atenció. Ara estem, no us ho sembla, però aquí estem fent un acte revolucionari en realitat contra aquestes grans corporacions, perquè ens hem reunit un seguit de gent que estem atents a unes altres coses que no són les que ells volen, no? Les que ells, grans corporacions, grans, i el segrest de l'atenció, del qual tots som víctimes, és a dir, tots ens posem davant l'ordinador i passes més estona mirant altres coses que no el que sigui. Doncs el segrest de l'atenció em sembla que és un no sé, és un tema flagrant davant del qual encara no tenim anticossos, no sé. I d'aquí la idea de lobotomia. El robatori del segle, el gran rapte sense força. Voldré veure com retraten la voluntat segrestada. Si un pintor empunya el pinzell, o bé, prefereix que no. Aquesta idea. I l'últim és una mena de... Sí, de poema a punt biogràfic sobre l'inventor del futbolí. I es diu L'últim jugador. L'inventor del futbolí, Alexandre de Fisterra, era editor i poeta. El 36, a Madrid, un bombardeig el ferí. El portaren a curar-se en un hospital català, just a prop de Montserrat. Perquè els infants amputats puguin jugar i distreure's, barrina un succedani. Posa barres a una taula, unes figures de fusta, braços, cames separats i la pilota ja roda. I l'invent arriba als bars, com a mínim els d'aquí. Que el seu model és distint al d'Anglaterra, que per això també hi ha guerra d'autories i patents. No només fa rodar bimbes Alexandre de Fisterra o Alejandro Finisterre, que aquests eren els pseudònims. Republicà i anarquista, publica autors a l'exili. El misteri i l'aventura marquen el pas d'una vida que en són moltes. Salva l'obra de León Felipe, llança patents per tot. Pioner, segresta un avió, forja llegendes arreu. No s'està fix a la barra. Un fullet surt a la foto, bellugada. Potser aquest és l'invent més veritable, el llegat definitiu. Saltar-se el guió marcat, burlar la previsió i també l'inesperat, fer llengots a l'algoritme i esquivar l'efecte lloro d'una rèplica infinita. No només fa rodar bimbes.
Moltes gràcies pel teu temps, per haver obert el teu cor i la teva experiència a tots nosaltres. I res, doncs farem una propera presentació.
Molt bé, gràcies.
Gràcies. Un plaer.